Són les 9 de la nit.
Ràdio Estel.
Si tanques els ulls i escoltes els teus batecs, ho tindràs molt clar. Ho notes? Una bona dosi de soul regula el teu sistema nerviós. Cada dissabte a les 10 del vespre, soul, i només soul, a Ràdio Estel. La teva salut musical en bones mans. Si has de fer front a un feixuc tràmit legal o un conflicte jurídic, ja siguis autònom, empresa, treballador per compte aliena o consumidor, els advocats i assessors de Digestum Legal t'ajudaran. Digestum Legal, un despatx multidisciplinar amb prop de 40 anys d'experiència que presta serveis professionals amb rigor i compromís per una bona gestió i defensa jurídica. Truca al 93 265 78 44 o contacta'ns mitjançant les xarxes socials. Digestum Legal, defensa jurídica integral.
Cocodril Club.
Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70 i 80, escolta Ràdio Estel els dissabtes i diumenges de 2 a 3 de la tarda. És el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio. Recorda, dissabtes i diumenges, de 14 a 15 hores, a Ràdio Estel.
Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.
Hasta luego, cocodril. No pasaste de caimán. Hasta luego, cocodril.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs.
Hola, com esteu? Benvinguts al Propòsit. Hi ha persones que consagren la seva vida a fer, a dir, a explicar, a combatre alguna cosa. Persones a les qui val la pena escoltar. No necessàriament per compartir-hi opinions o experiències, sinó perquè escoltar-les enriqueix, provoca i ens ajuda a definir la nostra opinió sobre el món que ens envolta. Són les persones amb qui ens agrada compartir. El Propòsit.
El Propòsit, amb Pol Marçà.
I avui és amb nosaltres el Joan Tardà i Coma, polític, professor i exdiputat del Congrés per Esquerra Republicana.
Nascut a Cornellà de Llobregat i fill d'una família treballadora de pare paleta i mare taquillera de cinema, Tardà és llicenciat en Filosofia i Lletres i catedràtic de Llengua Secundària i Literatura Catalana. Durant més de 15 anys ha estat el portaveu d'Esquerra Republicana al Congrés dels Diputats. A la biografia de Tardà, que hi ha a la web del partit, hi llegim: orgullosament republicà, anhelo un estat català que ens permeti repartir millor la riquesa i vesteixi una democràcia d'excel·lència.
Joan Tardà, benvingut.
Salut.
Gràcies per ser amb nosaltres al Propòsit.
Habrá un día en que todos al levantar la vista veremos una tierra que ponga libertad. Mano aquí, mi mano, será tuya mi frente, y tu gesto de siempre caerá sin levantar. Huracanes de miedo ante la libertad. Haremos el camino en un mismo trazado, uniendo nuestros hombros para así levantar aquellos que cayeron gritando libertad. Habrá un día día en que todos al levantar la vista veremos una tierra que ponga libertad. Sonarán las campanas desde los campanarios y los campos desiertos volverán a granar. Unas espigas altas dispuestas para el pan, para un pan que en los siglos nunca fue repartido entre todos aquellos que hicieron lo posible por empujar la historia hacia la libertad. Habrá un día en que todos al levantar la vista veremos una tierra que ponga libertad. También será posible que esa hermosa mañana ni tú, ni yo, ni el otro la lleguemos a ver, pero habrá que forzarla para que pueda ser. Que sea como un viento que arranque los matojos surgiendo la verdad y limpie los caminos de siglos de destrozos contra la libertad. Habrá un día en que todos al levantar la vista veremos una tierra que ponga...
Una xerrada, una entrevista amb Joan Tardà que comença amb José Antonio Labordeta sonant. Joan, tu hi vas compartir Congrés dels Diputats.
Sí, de fet, jo ja l'admirava i el seguia abans que no el conegués, i quan el vaig conèixer vaig tenir la sort, el goig de poder-hi fer una certa amistat. Crec que hi havia una simpatia recíproca, xerràvem, prenien cafè junts, i sí, la veritat és que em va doldre molt la malaltia i la mort, perquè era una persona que, de profundes conviccions republicanes, un home d'esquerres, estimava Catalunya, i bé, doncs a més era molt divertit, molt, i era un goig poder ser al seu costat.
Era escriptor, era cantautor, era polític primer a les Corts Aragoneses, després al Congrés dels Diputats.
I ensenyant.
Compartíem
també ofici, perquè va ser durant molts anys ensenyant, i ell recordava, fins i tot diu Joan, i jo que he tenido en classe a este, i llavors no dic el que deia, en referència al Jiménez Los Santos.
I pensava, com, mira què m'ha sortit, no?
Sí,
diguem-ne,
sí,
veig
sí,
que, vaig una, que vaig una mica per aquí. Tu creus que la gent el recorda com era, el Labordeta, o no?
Sí, mira, jo vaig ser a l'enterrament i vaig quedar parat de, no només de la germinació que hi havia, sinó de la, diguem, l'heterogeneïtat de les persones que hi eren, no? I la gent plorant, la gent emocionada. Jo crec que va arribar al cor dels aragonesos, també, més enllà de la ideologia. Ell representava a la Junta aragonesista.
Sí, sí.
I jo recordo que fins i tot, en una ocasió, em va passar una informació arran d'una notícia que havia sortit per una cacera que el rei d'Espanya havia anat a fer a Romania, on va matar un os que sembla ser que era un animal que vivia en una reserva, i allà els ecologistes ho van denunciar. I ell, a través d'un lector aragonès que treballava en una universitat, se'n va assabentar, i aleshores un dia, al matí, m'ho va dir, i jo li vaig dir, fes preguntes al govern. I ell em va dir, no me compliques la vida. Perquè ell havia de vigilar molt, perquè fins i tot el seu electorat, que era d'esquerres, però potser havia de vigilar en segons quines posicions. Parlo de fa bastants anys. Sí, eh? I em va passar la meva informació, i jo com si em regalés un dècim de loteria, diguem, premiat, no? Vaig dir, doncs,
ja ho aprofitaré jo.
Bé, vull dir que, recordo, a més a més, que a la comissió que presidia en Joan Puigcercós, aleshores, parlo de la 8a legislatura, la del 2004-2008, va coincidir la comissió de Medi Ambient, la presidia en Joan Puigcercós, hi havia la Rosa Bonàs, diputada d'Esquerra Republicana catalanoparlant, hi havia una diputada del PP valenciana, hi havia també va coincidir que tots...
No em diràs que feu les comissions
tots,
en català.
Tots els membres de la comissió, és a dir, la mesa i els portaveus eren catalanoparlants, llevat d'ell. I quan hi havia reunions de la mesa de la comissió, es feien en català i ell mai no hi havia posat cap inconvenient.
Sí, que Joan Tardà feia reunions de la mesa en català, però després no podia parlar en català al faristol.
Sí, no, vull dir que la mesa de la comissió de sanitat, que presidia Joan Puigcercós, parlaven en català i l'home mai, al revés, una persona que estimava molt Catalunya i també havia estat amic d'en Raimon, amic de gent de la nova cançó catalana, vol dir que d'alguna manera hi havia una certa comunió d'interessos.
Al Joan Tardà li amoïna com el recordin, com a polític, com a diputat al Congrés dels Diputats?
Home, doncs no hi he pensat mai. No. Home, jo crec que a tots ens agrada doncs que es parli bé de tu mateix, d'igual manera que tu intentes sempre, d'entrada, intentes sempre fer prevaler les coses bones de les altres persones que t'envolten, no? I tots tenim ombres, no? En l'actuació política i en l'actuació professional o en l'actuació com a ciutadans. Sí, bé, jo he intentat durant tots aquests anys, d'alguna manera, i ho dic ara perquè ho he dit mil i una vegades i moltes vegades en públic, que s'atribuís a la marca republicana la categoria de gent treballadora, és a dir, molt allunyats de la droperia, i coherents, diguem, amb els ideals compartits amb tots els electors, no? Després, la política fa que moltes vegades hagis de matisar, corregir...
Fer política, no?
Sí, fer autocrítica, i de vegades també demanar disculpes, perquè és molt fàcil comprometre's a... I de vegades t'adones que no tot depèn de tu, sinó depèn normalment d'allò que els politòlegs n'han dit sempre, la correlació de forces. És a dir, la teva força sempre està en relació amb la força dels altres. I de vegades la correlació de forces, de fet, sempre és canviant. I la força que tens avui...
Però tu t'hauria agradat...
Potser demà no la tindràs, o potser demà la tindràs i encara hi sumaràs una miqueta més, no?
Tu vas arribar al Congrés dels Diputats amb aquesta 8a legislatura, 2004, i va ser fins al 2016?
Sí.
Bé, tècnicament són 5 legislatures, sí. Passa que aquesta, diguem-ne, l'última, clar, com que va haver-hi tot allò de les eleccions, que no hi havia manera que Rajoy fos president, doncs en dos anys vau fer dues legislatures, no? Pràcticament en vam cremar una en un any entre el 2015 i el 2016. Ha canviat molt la política del 2016 al 2021?
Jo crec que no. Jo crec que gairebé tot està inventat. Abans parlàvem de la correlació de forces, sí, eh? I també té molt a veure amb la geopolítica i com i de quina manera evoluciona els paràmetres que són els que condicionen el comportament del ciutadà, que bàsicament és l'economia. És a dir, l'economia acaba sent molt, molt determinant, perquè l'economia genera sigui en una fase alcista o una fase de depressió, genera expansions o estratos a l'estat del benestar. L'estat del benestar ha estat un gran invent. A casa nostra va arribar més tard que no pas a Europa. I com que va arribar més tard, doncs va arribar, diguem, amb les parets mestres més primes. I com que l'estat del benestar ha estat el mecanisme a través del qual s'ha pogut socialitzar una micona, dic una micona, la riquesa, justament perquè parlem de micones, la conjuntura econòmica determina diguem, l'estat d'ànim de la societat, no? I, clar, jo crec que diguem, la política està molt relacionada amb l'evolució econòmica i com i de quina manera les forces polítiques i la societat civil és capaç de, diguem, fer créixer el coixí, no? Com fer créixer aquest repartiment de la riquesa. Riquesa que, justament perquè volem repartir-la, també prèviament o en paral·lel hem d'estar amoïnats a com generar-la, perquè si
tu, no... per exemple, quan vas marxar, el que sí que estava començant a canviar la política era tot aquest món de les xarxes socials, que començaven a entrar amb molta força en l'ús diari per part dels polítics. Mentre tu vas ser diputat, el gran problema que hi ha vingut amb el mòbil, em sembla recordar, era una... que va ser Magdalena Álvarez, que jugava al Candy Crush, pot ser?
No, va ser la Célia Villalobos.
Correcte, sí, perdona. Jugava al Candy Crush.
Jo recordo que vaig començar l'activitat a Twitter l'any 2011. Ah. El 2011. I no devia ser dels primers, jo. Ni de bon tros. Vol dir que el Twitter devia ser-hi a partir del 2010?
10, sí, més o menys.
Bueno, el 2010. El 2011, abans utilitzàvem el Facebook, i abans no recordo com ho fèiem.
Home, és que ara està pensant que la bordeta ho hauria brodat en l'època, sí, de les xarxes, sí, sí, socials. Sí, sí, eh? Sí.
Bé, en tot cas, clar, aquest debat de les xarxes és un debat tan complex, i a més a mi se m'escapa molt perquè no sóc antropòleg, i, diguem, de vegades em faig un garbuix perquè és molt complicat, no?, aquest món de les xarxes.
Jo recordo que quan va arribar el Rufián deien, faran un bon equip perquè el Rufián tota aquesta part digital la portarà molt bé i funcionarà bé, però que en Joan es quedi, l'última vegada que et vas quedar a Madrid ja anàvem vam anar una mica per aquí, diguem-ne, el Gabriel Rufián ja anava de número 2, però van dir, escolta'm, que aquesta entrada, diguem-ne...
No, jo mai vaig ser el número 1.
No, perdó, correcte.
Jo vaig ser el número 1 d'en Puigcercós.
Tens raó.
Jo vaig ser el número 1 d'en Puigcercós, vaig ser el número 2 d'en Puigcercós, vaig ser el número 2 d'en Ridau, vaig ser el número 2 d'Alfred Bosch i el número 2 d'en Rufián.
Tens tota la raó.
Mai he estat el número 1.
I... Però sí que era un moment, diguem-ne, en què tu ja portaves unes quantes legislatures i que ja estava, no?, i et van demanar, escolta'm, llarga una micona, no?
Sí, sí.
I així li facilites l'entrada, diguem, sí, no, al Congrés dels Diputats, al Gabriel Rufián, no?
Sí. Bé, jo amb en Rufián hi tinc una relació, doncs, molt singular. Primer perquè podria... Diguem, té l'edat que podria tenir un fill meu, gairebé, no? I perquè, a més, doncs, jo m'hi sento molt, molt identificat, perquè... És com han estat durant gairebé 30 anys els meus alumnes de l'institut, no?
Sempre... Va ser una mica alumne teu, també, sí, el Congrés.
Jo he estat durant gairebé 30 anys ensenyant de secundària a Cornellà, doncs la tipologia dels meus estudiants, doncs fills de classe treballadora, bilingües, alguns més actius i altres més passius, però fills del sistema d'immersió lingüística i fills de la migració espanyola dels anys 60, no? De manera que, sí, per mi en Rufián també, d'alguna manera, visualitza aquesta Catalunya popular que volem, diguem, que volem anar vestint com a societat moderna, avançada, justa, etc. De manera que sí, i tinc una relació, i n'estic molt orgullós perquè ho està fent molt bé, i sí, crec que havia arribat el moment que calia deixar passar la segona generació.
Ara ja entrarem. Escolta, posem-hi una mica més de música, les cançons que li hem demanat a en Joan Tardà que li agradaria que sonessin al llarg d'aquesta entrevista. N'hi ha una que sonarà ara, que va escriure George Mustaquí, que canta Mariona Rossell, que es diu L'Amatec.
Amb aquest aire d'Amatec, jueu arran, pastor grec, i els meus cabells els quatre vents. I aquest mirar tan indecis, ara amargant, ara endolcit, de dies bons i de mal temps. Potser faig pinta d'haver estat lladre de fruites i de blats, de camps que acaricia el sol. Però és que m'hi aixec i faig l'amor, com hi he jugat i m'hi he perdut, sense mai perdre-m'hi del tot. Amb aquest aire d'Amatec, jueu arran, pastor grec, i els meus cabells els quatre vents. I aquests meus ulls descolorits, verdosos blaus mig enfosquits, em faig mirall de tots aquells. Amb qui he sofert, amb qui he gaudit, perquè el meu cor no s'ha rendit ni penedit d'anar més lluny. D'on algú diu que ens aturem si no volem anar a l'infern, cosa que mai no m'he cregut. Amb aquest aire d'Amatec, jueu arran, pastor grec, i els meus cabells els quatre vents. Vinc a trobar-te i a sentir com és d'immens aquest camí que encara tornaria a fer. Camí de totes les olors, del jessamí, dels meus records, d'Alexandria i d'Istanbul. I com voldria perdre-m'hi i enamorar-m'hi com ahir, abans que se m'acluquin els ulls. I com voldria perdre-m'hi i enamorar-m'hi com ahir, abans que se m'acluquin els ulls.
Aquí, m'agraden Brassens, m'agrada la música francesa d'aquells anys i com que a més jo sóc fill també de la nova cançó, que és filla també de la música francesa, doncs bé, cadascú és esclau de la seva generació, no? Però sí, i la Mariona Rossell trobo que és una veu immensa, immensa, no?
Exacte.
I aquí, a més, en Mustaquí, doncs, fa un cant, doncs, diguem, al món mediterrani, però al món mediterrani que justament perquè és molt mediterrani és capaç de dir que no se sent d'enlloc, perquè sap que té unes arrels intangibles, no?
Ah, però no hi ha millor manera de no sentir-te d'enlloc que tenir molt clar d'on vens,
exacte,
no?
Exacte. Doncs aquí, jo crec que és la clau de la cançó, que és icònica, no?
Escolta, estàvem parlant del Congrés dels Diputats, ara que ja t'ho mires tot des de fora i a la distància, tu et faria molta mandra ara anar a fer de diputat en el Congrés dels Diputats actual, per com s'hi fa política, per la presència de l'extrema dreta al Congrés dels Diputats, per com s'aborden les qüestions?
Home, jo per anar al Congrés dels Diputats ara hauria de tenir la vitalitat de fa 15 anys, que ara no la tinc, no? Perquè és evident, doncs, que el millor carburant en tot, però també en la política, és la il·lusió. Si, quan venia algun diputat nou, jo sempre li preguntava, estàs molt il·lusionat? però molt, molt de debò, molt. I tal vegada potser una pregunta... Bé, com a portaveu, doncs d'alguna manera jo, clar, coordinava i potser aquesta pregunta sorprenia. Però fins i tot, tal com et contestaven, t'adonaves de fins a quin punt aquella persona està il·lusionada o no. Si una persona està molt il·lusionada, crec que no té aturador, perquè és un carburant enorme. Clar, ara jo crec que la presència de Vox ho deu haver distorsionat tot, o molt. Tot i que jo vaig viure moments de molta tensió al Congrés dels Diputats. Quan en la vuitena legislatura el Partit Popular va perdre de manera inesperada arran de l'atemptat d'Atocha i de com i de quina manera van gestionar l'atemptat, es va obrir un període d'una enorme tensió en el Congrés. Tal vegada jo, com a novell, potser encara ho vivia, com a persona inexperta, ho vivia potser de manera més dura, no? Però jo recordo haver sentit insults, però insults que aquí no m'atreveixo a repetir, adreçats a la ministra Narbona, per part de la bancada del Partit Popular. I quantes vegades, parlant jo o altres companys, sentia crits de Viva Espanya i crits de tota mena, no? És a dir, ja vam viure moments difícils. Però jo diria que aleshores, fins i tot, era una tensió que generaven alguns diputats senglars del Partit Popular. Eren casos aïllats que després podien ser aplaudits o no per la resta de companys del Partit Popular, no? Però jo diria que ara és la normalització i la sistematització de la presència del feixisme en el Congrés, la qual cosa vol dir que encara que no hi hagi tensió verbal, la tensió ja forma part de, diguem, del sistema, no? Jo crec que crec que distorsiona molt, suposo, que deu distorsionar molt el funcionament quotidià, no? Perquè d'alguna manera...
T'ha interessat a tu de preguntar-ho, no sé si amb el Rufián o amics que segur que els tens encara al Congrés dels Diputats, de preguntar-los, escolta'm, i això de Vox què ha implicat, de veritat? Més enllà del que veiem nosaltres, no? Perquè al final el ciutadà pot veure només el que és la sessió plenària, i aquí, evidentment, hi entra el fet que es fan en directe per televisió, cosa que no sempre passava quan tu feies política, que tothom està pendent també a través de les xarxes socials del moment. És a dir, el que veiem ara per televisió té una part d'espectacle molt important per damunt de la política.
Jo crec que el més preocupant és la banalització. La banalització i la normalització dels comportaments que alteren les regles del joc profundes. No les regles del joc pel que fa els reglaments, sinó les regles de joc profundes del respecte a la llibertat de les persones, quan es normalitza, doncs, els missatges que potser creiem que estaven enterrats, no? Jo acostumava a dir als estudiants que els nostres pares i els nostres avis, de manera ingènua, havien cregut que el feixisme, la banalització dels crims contra la pau, els crims de guerra, els crims de lesa humanitat, el totalitarisme, el militarisme, l'homofòbia, el racisme, que tot això, més o menys, en l'Europa rica i culta s'havia enterrat 7 metres sota terra a Nuremberg. I ara crec que no solament hem descobert que la bèstia no era morta, sinó que només dormia, sinó que, a més, s'ha despertat i s'ha normalitzat. Clar, això crec que distorsiona molt el debat de les idees. Primer, perquè el que fa és resituar la dreta. Vol dir que en aquests moments es pot arribar a considerar que ja és prou progressista el fet d'aturar aquesta normalització. I en part és veritat, perquè d'alguna manera resistir és vèncer, i el que s'ha de fer és aixecar terraplens davant d'aquesta ofensiva. Però clar, si totes les energies les dediques només a aixecar terraplens, com i de quina manera o d'on trauràs les energies per aixecar el teu edifici? Dels valors democràtics, diguem, de la justícia social. Vol dir que, clar, les energies que esmerces a aturar, no les esmerces a construir. D'alguna manera, estàs fent un forat, una rasa, perquè les idees feixistes no passin. Però, clar, tu tens una casa per aixecar, no?, que és una societat més justa, més solidària, etc. Clar, vol dir que de vegades et veus obligat només a resistir, però resistir totes les energies...
El cos no et demana combat polític, no? Alguna vegada has pensat, ostres, jo en aquest congrés m'agradaria ser-hi?
Doncs no, perquè quan vaig prendre la decisió de plegar era producte d'una reflexió personal. Jo formo part de, diguem, d'una generació que als 14 anys vaig anar a treballar en una fàbrica. Després, com que vaig tenir la sort de viure a Cornellà, vaig poder estudiar a l'institut, vaig poder anar a la universitat. Si hagués nascut 40 o 50 quilòmetres més al sud, potser ja no hagués pogut estudiar. He estat durant 30 anys gairebé ensenyant, vaig ser regidor de Cornellà, en el primer Ajuntament Democràtic, després una altra vegada vaig ser diputat. Arriba un moment que penses que la vida hi ha altres coses, i de feina n'hi ha la que vulguis. Vol dir que no, ja em semblava que ja n'hi havia prou. Per cert, la meva mare sempre deia que val més marxar que no pas que et fotin fora.
100% d'acord, però no em consta que hi hagués massa voluntats de fer-te fora,
No, però vull dir que
hi havia més feina convèncer-te,
sí,
que ho fessis.
Sí, però vull dir que en aquests casos, doncs jo crec que...
Vas entendre que era el moment.
Que ja n'hi va prou i que hi havia una altra generació que havia de passar.
El Joan Tardà va veure mai la independència a tocar?
Doncs vaig veure a tocar, sí. A veure... Jo formo part d'una generació d'independentistes que mai havíem sospitat que l'any 2021 seríem tants com som i que hauríem arribat tan lluny com hem arribat. De fet, si algú de la meva generació diu jo ja havia pensat que l'any 2021 seríem tants, jo crec que menteix o no diu la veritat, que ve a ser el mateix. De vegades la història s'accelera. De vegades la història s'accelera molt. De vegades la història s'accelera molt i s'accelera tant que allò que s'esdevé és una revolució. De vegades la història s'accelera molt, però no tant com perquè s'esdevingui una revolució, però sí perquè tot canviï molt. I nosaltres, que no havíem previst que viuríem aquesta acceleració, l'hem viscuda. I té molt a veure la crisi econòmica del 2010, i té molt a veure la incapacitat de l'estat espanyol per reconèixer la realitat plurinacional del mateix estat. De manera que, sí, va haver-hi una tempesta perfecta que va permetre que féssim un trajecte que no havíem previst que el faríem en tan poc temps. Quan una generació es veu obligada a protagonitzar una acceleració de la història, aquesta generació, o aquestes generacions, de vegades són dues que cavalquen, es veuen obligades a improvisar, com els nostres avis van haver d'improvisar l'acceleració de la història que va significar la caiguda de la monarquia i la proclamació de la Segona República Espanyola. Raó per la qual, sí, nosaltres vam acumular tanta força que vam considerar que hi havia les condicions objectives per poder fer el cim. El cim no l'hem fet. Ara bé, ens hem falcat al peu de la muntanya. Era molt lluny de la muntanya. És cert que, per primera vegada, el règim monàrquic espanyol per primera vegada va veure les orelles al llop. De fet, no les havia vistes ni en les grans mobilitzacions obreres de la dècada dels 80, quan l'estat espanyol va fer la reconversió industrial, ni les havia vistes amb el 15M, ni de bon tros. Només va començar a veure-les amb el procés català, raó per la qual l'Estat va respondre. Vol dir que sí, el que hem fet és arribar al peu de la muntanya, i quan vam mirar amunt, ens vam adonar que la muntanya era més alta del que ens pensàvem. De fet, era tan alta com poc democràtic és l'Estat espanyol. I aquests tres darrers anys el que hem fet és falcar-nos al peu de la muntanya i sobretot reflexionar com i de quina manera calia fer el cim. I hem arribat a una conclusió, els republicans i les republicanes, que per fer el cim el que cal és construir un camí molt ample perquè hi càpiga molta gent i sobretot gent diferent. És a dir, allò que dèiem abans al començament de la tertúlia, com està l'estat de la correlació de forces?
Aquesta correlació de forces ara mateix fa que, a banda de falcar-se al peu de la muntanya, Esquerra Republicana ara tingui l'oportunitat de falcar també el govern espanyol. És un contrasentit, això, o no?
En absolut, en absolut. El que és evident...
Ho dic perquè hi ha molta gent que veu incompatible.
En absolut.
El govern espanyol amb intentar continuar aquest camí.
En absolut. De fet, la mateixa anàlisi que fem nosaltres la fa l'Arnaldo Otegi des de l'Esquerra Berchale. I quan l'Arnaldo diu no és verdad que cuanto peor mejor, sinó que cuanto peor, peor, y ojalá nosotros esto nos lo hubiéramos creído antes. I no m'allargo perquè ja sabem de què,
tot entès,
de què sí. Estem parlant, no? Al revés. Nosaltres no vam esmerçar ni 10 minuts a respondre la següent pregunta. Ens convé o no ens convé que s'investeixi el Pedro Sánchez en un govern de coalició amb Podemos? O ens convé més jugar a la ruleta russa i anar a una hipotètica contesa electoral en què resulti guanyador en Casado i pugui governar amb les dues crosses de l'Arrimadas i l'Abascal? És evident que a nosaltres el que ens interessa és l'escenari en el qual les condicions objectives per poder créixer, per poder ampliar la base i per poder amb tot l'escepticisme que calgui, contemplar un escenari de conquesta del diàleg, dic conquesta del diàleg i de la negociació, és millor per a nosaltres. Sempre, sempre, crec que l'estratègia més adient és aquella que afavoreix les condicions per poder avançar. I per l'1 d'octubre vam derrotar l'Estat. L'1 d'octubre vam derrotar l'Estat un dia. Vam derrotar l'Estat un dia. Raó per la qual del que es tracta és de fer el cim. Derrotar l'Estat un dia no suposa, no comporta haver culminat el procés.
La taula de diàleg és molt important.
Importantíssima, importantíssima. Jo recordo que en els últims debats que vaig tenir amb el Pedro Sánchez, jo sempre tirava del mateix argument. Vostès el que han de fer és reconèixer la realitat. És a dir, atendre's al principi de realitat. I el principi de realitat diu que existeix un conflicte entre el Regne d'Espanya i Catalunya. Un conflicte polític. I com que tenim la sort de viure en el rovell de l'ou del món desenvolupat, que és la Unió Europea, on tot comença i tot acaba la democràcia, cal construir una solució. Val. Ell mai no acceptava aquest argument i la seva rèplica venia a ser la mateixa, sempre. No és cert el que diu vostè, diputat Tardà, el que hi ha és un conflicte convivencial entre catalans. I d'aquí no el treies? I tampoc ell ens treia a nosaltres del nostre argument. Aleshores, clar, l'any 2019 vam presentar una esmena a la totalitat, jo la vaig redactar, dels pressupostos, ara que es parla de pressupostos. I per què la vam presentar nosaltres? Era una esmena instrumental, com la que hem presentat ara, un instrumental. Per què? Perquè s'havia celebrat la mesa del diàleg a Pedralbes.
Sí.
I a Pedralbes, que eren les beceroles del que havia de ser la construcció d'un escenari de diàleg, aleshores allà va haver-hi una conclusió molt important. Tot depenia del manteniment del concepte de seguretat jurídica i no s'esmentava la Constitució. Ells van ser tan conscients d'entrada que havien fet un pas tan endavant que quan la Meritxell Batet va sortir li van preguntar, i de què han parlat? I va dir, hem parlat de cols. I quan va, parlar, quan va sortir l'Ernest Maragall va dir, de què hem parlat? I diu, hem parlat de naps. I vam dir, home, això no té cap futur. El que cal és que hi hagi noves reunions i que realment anem posant les bases del que pugui ser algun dia un diàleg constructiu. Bé, aleshores nosaltres vam presentar una esmena a la totalitat, la vaig redactar jo, vull dir que dono fe, i aleshores vam dir, escolteu, estem disposats a retirar l'esmena a la totalitat si vosaltres accepteu que hi ha d'haver un notari. Hi ha d'haver un notari que digui exactament, doncs anem avançant, anem fent això, anem fent allò, anem fent allò altre. I aleshores, clar, intermediari, ells no acceptaven la paraula intermediari, no? Perquè intermediari ens remet a unes negociacions entre estats, etc. Bé, aleshores vam dir, bé, doncs aneu pensant, jo encara aquí al mòbil encara conservo els missatges entre la vicepresidenta Calvo i jo mateix. I un dia el vicepresident de Calvo em diu, i què et sembla si la paraula relator? Jo recordo que era una nit al vespre i dic, bueno, doncs, dic, mira, deixa'm demà al despatx consultar el diccionari de la Real Acadèmia de la Llengua Espanyola, no fos cas que bé, total, que vam arribar, vam dir, bueno, l'endemà vam dir, estem d'acord amb la paraula relator. Crec que va ser el Miquel Iceta que aquell mateix matí va anar a Catalunya Ràdio i ho va explicar-ho. Va explicar. Crec que va ser l'Iceta. Va haver-hi, acte seguit, un incendi a Madrid. Un incendi. De fet, va haver-hi una revolta dins del grup...
El relator va durar...
Dins del grup parlamentari, socialista va haver-hi una revolta. I a la tarda va sortir el Guerra, va sortir el Sánchez, i l'endemà el Casado, l'Abascal i el Rivera van convocar la mani de Colón. Perquè van dir, no, no, què és això d'un relator? Perquè ho associaven a l'existència de la figura del relator de Nacions Unides. Jo recordo que tinc un missatge de la vicepresidenta Calvo que diu, Joan, nos retiramos, que haya suerte. És a dir, ells van preferir anar a eleccions i jugar-s'ho tot a vermell o a negre, és a dir, van anar al casino a jugar-s'ho tot, abans que no pas iniciar un procés de diàleg, encara no de negociació, de diàleg. Doncs bé, què hem aconseguit ara? Hem aconseguit que l'estat espanyol reconegui que hi ha un conflicte polític entre Catalunya i el Regne d'Espanya, que hi hagi un diàleg entre governs i que, a més, ells, que no s'han sortit amb la seva, perquè ells el que volien era convertir la mesa de diàleg en una comissió bilateral premium. Ells volien que en aquesta mesa de diàleg es parlés de Rodalies, del 0,7% de l'IRPF per a finalitats socials, de beques... I... No, escolti, aquesta mesa és una altra cosa. No sabem com acabarà, no sabem si avançarà, però si volem contemplar la possibilitat de que funcioni, nosaltres parlem d'amnistia, de judicialització i de referèndum.
Però aquesta mesa... Es pot...
I ells, on són ells ara? Doncs ara ells hauran de presentar el seu projecte. No. El sol fet de que ells es vegin obligats a presentar el seu projecte crec que és un avenç extraordinari. Ara bé, estem parlant de conquesta democràtica.
Però aquesta mesa es pot fer sense representants de Junts per Catalunya? És a dir, tenint en compte que aquesta mesa ha de ser capaç de recollir el que ve d'aquell 1 d'octubre i tot el que va passar, no. I en aquell 1 hi havia Junts, hi havia Esquerra, hi era la CUP, hi havia la societat civil...
És que, segons com ho entén el republicanisme, no, aquí no hi ha veritats absolutes. La gran victòria és que sigui entre governs.
Sí, però no sé, per això t'ho demano.
És el govern d'Espanya i el govern català. Per cert, l'argumentari que utilitza el Ministeri d'Exteriors espanyol és el següent. Sí, d'acord, és un diàleg entre governs. Això que explicita en el Rodomón. Però que se sàpiga, diuen ells, que és el diàleg entre un govern A, alfa, d'estat, i un govern beta, regional. D'acord? És a dir, intentar justament treure categoria a que és un diàleg entre governs. I és cert, però el que amaguen, El que amaguen és que els dos governs tenen el mateix ADN. Són governs nascuts de l'exercici del sufragi. Vol dir que sí, un govern que és el de l'Estat i un govern que és el, segons les lleis espanyoles, és un govern, diguem, autonòmic. Però jo crec que és justament un gran avenç. Ara bé, què en resultarà d'aquest diàleg? Doncs no ho sabem. El que sí sabem és que hi ha tres fases en tot procés d'aquesta mena. Això ho diuen els que hi entenen. Primera fase, diàleg.
Sí.
És a dir, que les parts acceptin que estan obligades a parlar del seu guió, però també del guió de l'altre. Això té molt a veure amb la normalització del conflicte, perquè la millor manera que un producte sigui comprat per un consumidor és que aparegui l'aparador, sigui l'aparador físic,
sí,
o sigui
sí,
les xarxes.
Conegui, no?
La millor manera de guanyar és que el teu projecte polític es normalitzi.
Sí, justament per això et demano si és un error que Junts per Catalunya no hi sigui.
Jo crec que el que és un error és que altres potes de l'independentisme no hi creguin. No hi creguin. La política, com les ciències socials, no són ciències exactes. El laboratori és la societat. De manera que, efectivament, jo crec que haver ridiculitzat la mesa del diàleg, haver ridiculitzat fins i tot allò que des del republicanisme han considerat imprescindible, que és que calia ampliar la base, que calia acumular forces, que calia convèncer els nostres compatriotes que no són independentistes, però que tenen els mateixos problemes i els mateixos anhels socials que nosaltres, que la millor fórmula és la república, però que és una fórmula tan legítima com la seva, tot això, aquesta prioritat de construir passarel·les per convèncer els nostres compatriotes, crec que hi ha un sector de l'independentisme que ho defuig, i ho defuig amb un cert, dit amb tot respecte, amb un cert infantilisme polític, i a més, amb una mica de mala fe. Per què? Perquè hi ha un sector del nacionalisme català que s'ha hagut de refundar en clau independentista. Quan tu necessites refundar-te, el que cal és que adquireixis múscul. Clar, adquirir múscul a partir dels nostres compatriotes que no són independentistes requereix molt esforç i temps. Raó per la qual, què has de fer? Doncs t'has de muscular a partir de queixalar la bossa dels convençuts. Però per poder queixalar la bossa dels convençuts, tu has d'utilitzar els altres referents que existeixen independentistes i atribuir-los la condició miserable de traïdors, botiflers i venuts, que és el que, jo puc dir-ho personalment, perquè això de les xarxes és un calvari, un Gòlgota, però sí, durant portem 2 i 3 anys que se'ns ha dit de tot, traïdors, botiflers, rata espanyola, i fins i tot va haver-hi uns independentistes que es van manifestar al carrer Calàbria de Barcelona, davant de la seu nacional,
sí.
I el que deien és que el Junqueras es podria visar a la presó, no? Bé, vol dir que sí, jo crec que no han entès o no s'ha entès una idea que a mi em sembla que és fonamental, que és creure que la lluita antirepressiva per si sola genera prou acumulació de forces com per poder guanyar. No és veritat, perquè la lluita antirepressiva, que és important, necessària i imprescindible, el que fa és estressar els convençuts. I del que es tracta per guanyar no és d'estressar els convençuts, sinó d'enfeinar els indiferents.
Clar, passa que jo entenc la reflexió que tu fas, no? Però després un veu el que està passant ara, per exemple, al Congrés dels Diputats, no? On la CUP diu que no se'n refia del que farà Esquerra i que, per tant, no vol entrar a discutir els pressupostos generals de l'Estat. Junts per Catalunya li demana a Esquerra que no aprovi els pressupostos generals de l'Estat, o com a mínim que hi presenti una moció, una esmena a la totalitat, que Junts per Catalunya ho va fer i Esquerra no, no? I viuen els tres grups, no? Els tres grups polítics independentistes catalans al Congrés dels Diputats, canibalitzant entre ells.
Bé, però en tot cas, nosaltres no canviarem l'estratègia. Hi ha dos documents, un de 60 pàgines i un altre de 100, que és penjats al web d'Esquerra Republicana, un producte de la Conferència Nacional de l'any 2018 i l'altre del posterior congrés que es va fer. Vol dir que és una estratègia que està molt treballada, que ha comportat que milers de militants fessin esmenes, el debatessin, de manera que sí, tenim molt clara quina és l'estratègia. I aquesta estratègia passa per això, justament. Passa per acumular forces i passa per ser més dels que som. Vol dir que si cal, tal com es va provar en el seu moment, si cal tornar a fer un altre embat, si cal anar a raure altra vegada a escenaris de desobediència civil, no sé si institucional, aleshores que ens agafi aquesta conjuntura sent més dels que som, perquè no es tracta de guanyar un dia, sinó que es tracta de guanyar una vegada per totes.
Això que sonarà ara és la Yolanda de Pablo Milanés. Yolanda.
Bé, jo crec que és una de les cançons d'amor més boniques que s'han fet, i suposo que se n'han fet milers, i a més en coneixem moltes. I en Pablo Milanés perquè doncs és un home que ha sabut combinar la creativitat artística amb, diguem, el seu castrisme i la seva solidaritat amb el poble cubà, i que jo també en sóc un enamorat, i de vegades, doncs, de vegades s'han fet judicis una mica massa priorístics sobre la impossibilitat de fer compatible la llibertat de creació i el socialisme.
Escolta'm, què fa el Joan Tardà avui? Es preguntarà molta gent. Després de tants anys al Congrés, 15 anys, al Congrés dels Diputats, ara què fa Joan Tardà?
Doncs, bé, no paro. Llegeixo, estudio. Estic a la secció local d'Esquerra de Cornellà. He presentat, doncs, el llibre aquest en defensa pròpia, sí, que doncs he fet bastantes presentacions, col·laboro amb una entitat de catalans nouvinguts, que molts dels quals, com sabeu, doncs no tenen ni tan sols, ja no dic el dret al sufragi, sinó que no tenen ni normalitzada la seva estada des del punt de vista dels papers. Bé, no paro, però vaja, diguem...
M'ha quedat bastant clar que la vida de diputat no l'enyores.
No, és més, mal m'està dir-ho, tot i que com que he cotitzat tants anys a la Seguretat Social, puc dir-ho. Tinc la sensació que m'han donat una beca. Entens? M'han donat una beca, al final de mes em paguen em paguen uns diners i no he d'anar a treballar.
La feina de diputat no l'enyores? Madrid l'enyores? La ciutat, dic.
Bé, home, Madrid... jo durant 15 anys no vaig poder fer gaire bona vida a Madrid perquè les condicions eren difícils, les condicions de seguretat van ser difícils, i llavors jo vivia en un hotel al costat del Congrés, perquè així m'ho van aconsellar, però en canvi vaig fer amics, sobretot vaig fer amics en el món del republicanisme castellà i el republicanisme madrileny. Hi ha gent que ens estima, hi ha gent que ens entén, i hi ha gent amb la qual compartim els valors republicans i antifeixistes. Vol dir que sí, jo anava a Vallecas, al Centro Republicano de Vallecas, a Getafe... Bé, de fet, durant aquests anys...
Vallecas t'estimaven més que Madrid.
Bé, doncs potser perquè allà la gent d'esquerra estava més organitzada, no?
T'ha sorprès aquestes últimes... Aquests dies ara Gerard Piqué va fer una entrevista i va dir que ell, la seva ciutat és Barcelona, però que Madrid li està passant la mà per la cara una mica a Barcelona com a ciutat.
Bé, a Madrid hi ha una concentració de poder extraordinària, no? I com que hi ha una concentració de poder extraordinària, també es beneficia d'aquesta concentració de poder. Per cert, tot generant una Espanya que cada vegada és més erma, no només de població, sinó també de capacitat per encarar el futur. Jo crec que els grans damnificats d'aquest Madrid no deixa de ser la mateixa Espanya, no? Bé, en tot cas, sí que és cert que Madrid es nota que és estat. Per exemple, coses tan senzilles com... Jo no me'n vaig sortir mai, no? Per exemple, més enllà que el Museu del Prado i el Museu Reina Sofia tingui 4 vegades més pressupost que no pas el Manac, el Magba, el Picasso i el Miró junts, per exemple... aquests museus catalans es financien a partir de les aportacions de l'Estat, de la Generalitat de Catalunya i de l'Ajuntament de Barcelona. Val?
Sí.
Bé, en el cas dels museus madrilenys, tot ho paga l'Estat. Vol dir que la Comunitat de Madrid, com a administració, i l'Ajuntament de Madrid no ha d'aportar-hi res. Vol dir, això passa... amb els museus, però podria dir, per exemple, que en totes les activitats que organitza el Ministeri a través dels seus òrgans que tenen com a finalitat la promoció de la música, si organitzen 100 concerts l'any, 87 es fan a Madrid. Tot això acaba generant, no solament acaba generant un moment econòmic del qual se'n beneficia també una part de la població, sinó que genera una sensació o una realitat de modernitat, d'acció cultural. Parlo només de l'àmbit cultural,
sí.
Que no és l'àmbit més...
Ho dic perquè era una batalla que semblava que Barcelona, sí. Malgrat això sempre havia estat, com tu expliques, Barcelona havia aconseguit mantenir un pols, no?
Sí, però havia, mantenir un pols a partir d'una gran aportació de la societat civil en moments... diguem, en moments en què l'economia, malgrat... depressions, l'economia no patia tant com ha patit últimament. I, evidentment, ara tornem al debat de sempre, l'espoli fiscal. Vol dir que hi ha una realitat, no?
Avui hem volgut compartir aquesta hora que ha passat volant rapidíssima amb el Joan Tardà, que potser no enyora la política i ell diu que no té l'energia de fa 15 anys, però déu-n'hi-do.
Sí, però el que és evident és que un no té la mateixa energia als 50 anys que als 68.
La il·lusió, sí.
Sí, i tant. Sí,
aquesta sí que es bat.
Que estem d'acord que és el millor carburant.
Que per molts anys duri.
Doncs molt agraït.
Joan Tardà, una abraçada ben forta i gràcies per haver-nos acompanyat.
Doncs gràcies i salut.
Un plaer, com sempre. Nosaltres ho deixem aquí. Ens retrobem, si ho voleu, la propera setmana aquí, al Propòsit a Ràdio Estel.
Les últimes notícies, avançaments dels programes, el santoral, les enquestes, els concursos... Exprimeix Ràdio Estel tant com vulguis a les xarxes socials. Si vols saber-ho tot, nosaltres estem en tot. Busca'ns, connectarem amb tu.